seguim amb la connexió a Londres, però seguim parlant d'Elisabet II. I ara amb un conegut ja del programa. És el Jordi Cullell, és director del grau en Global Communication Management de Blanquerna Universitat Ramon Llull, que ja ens escolta. Jordi, què tal? Moltes gràcies.
Hola, bon dia. No, gràcies a vosaltres per comptar amb mi, com sempre. Ja.
No, gràcies per la teva col·laboració en un dia tan escaient. Escolta, Jordi, parlarem del que està passant al Regne Unit. De fet, ja portem una estona parlant-ho i de què passarà i el que passarà també a partir d'ara, no? Anem a pam, si et sembla. Ara estàvem escoltant la Carla, que ens ho estava explicant des de Londres. Per què ha estat tan commocionat? Ens podem fer una idea, eh? Però per què creus tu que ha estat tan commocionat el poble britànic?
Home, el poble britànic s'estimava la reina, i s'estimava la reina perquè precisament la reina és una persona que s'havia mantingut en el seu paper, i el seu paper era que en l'imaginari públic representava a tothom. Representava a tothom perquè mai havia anat en contra de ningú i mal havia mal parlat ni mal fet res en contra dels altres. I això ha fet que fos una persona estimada. Després, una persona que l'has vist durant 70 anys.
Clar.
Durant 70 anys, que aquí hi ha persones que és tota la seva vida. En deuen quedar pocs que van veure el pare de la reina com a rei. Han vist durant 70 anys el mateix monarca. Home, se'ls agafa una mena d'efecte. I a més, un monarca en el que li han pogut seguir l'evolució. Personatge públic, però que ha viscut els moments de la seva joventut com a mare jove, la seva maduresa com una dona jove, en el que ha fet el paper de mare d'Anglaterra, i el seu paper com a persona gran, que ha fet el paper d'àvia. I aquesta entranyabilitat que porten les persones grans ha fet que encara en l'imaginari públic dels britànics fos més estimada. Per tant, clar, per això és una persona que importa tant. És que forma part de la decoració del paisatge polític britànic.
Doncs et dono tota la raó, i més clar, és que ara estava pensant i avui llegia, Jordi, que gairebé la meitat dels britànics és l'única monarca que han conegut.
Clar, o més de la meitat, jo diria 70 anys. Escolta, malgrat que l'esperança de vida s'hagi allargat, és que, bueno, 70 anys són molts anys.
Uh-huh. Escolta, què està previst al produir-se el traspàs de la reina? Què està a punt de passar, Jordi?
Home, això ja fa temps que amb aquesta operació, que, bueno, que la part final és la que comentàveu ara, que es diu Unicorn perquè es va morir fora de Londres, però el nom de l'operació global es diu el pont de Londres, London Bridge, uh-huh. perquè l'avís que en teoria havia de rebre el primer ministre quan es morís la monarca, havien de dir el pont de Londres ha caigut, London Bridge is down, això comporta 10 dies de celebracions. 10 dies que van començar ahir, és avui. És a dir, avui ja només en queden 9. I alguna de les coses ja les vam poder veure. Una de les coses que va cridar més l'atenció, i que tots els que estem interessats per aquestes coses, algú o vam veure o algú ens va passar la foto, va ser la posada en negre de la pàgina de la família real. La comunicació de la primera ministra, que s'ha parlat, i una cosa que es va veure i que van enfocar totes les televisions va ser el moment en què la bandera i totes les banderes del país es posaven a mig pal. Llavors aquí, bueno, hi han hagut altres coses, però entre altres coses la comunicació de la primera ministra, la comunicació amb l'hereu, etc.
I Jordi, si m'ho permets, també la comunicació gairebé amb res improvisat, o sigui, molt guionitzat, i jo crec que molt probablement portava dies ja també assajant, no?, el presentador de la BBC en el moment que ho feia públic, no?
Home, va ser d'una professionalitat brutal, vull dir, vestit de negre, encara circunspecte, vull dir, va ser perfecte. Ho portaven jo crec que durant anys, era una cosa que fatalment havia d'esperar, i a més és que han tingut lamentablement, qualsevol mort és lamentable, però han tingut dues possibilitats de posar-se al dia. Un és quan es va morir la reina mare, també d'una longevitat passat els 100 anys, i quan es va morir el duc d'Edimburg, que el marit, vull dir que tot això ja va permetre anar afinant com havien de ser els comunicats, i per tant Per tant, estava assajat, perquè feia molts anys que s'estava preparant, i a més perquè va poder haver-hi aquestes prèvies que van portar les dues morts anteriors.
Per cert, Jordi, quan podrem escoltar ja el rei Carles III per primera vegada? Crec que serà aquesta tarda, diria.
Sí, en principi avui hi ha una comissió que està formada per 100 persones que hauria de portar a terme aquest matí el nomenament oficial de l'hereu, i un cop això està fet, el rei es pot dirigir en públic com a rei en els britànics. Ja ha comentat la vostra anterior contertúlia que es pot canviar de nom, no ho sabem, i el seu avi es va canviar de nom, es deia David i va passar a dir-se Jordi. La reina Elisabet, i això ho hem vist també a The Crown, sí, doncs ella va dir, escolta, Elisabet ja m'agrada.
Ja me'l quedo.
Sí, i aquest es pot canviar de nom. Per què es canvia de nom? Home, perquè es puja a un estatus, diguem-ne, superior, diferent,
sí,
i per trencar amb la vida anterior, volguem dir, el David havia pogut fer, o el Carles, o qui fos, una sèrie de coses, però és que a partir d'ara han deixat d'existir i passa a ser una altra persona que està al servei de tots. Bueno, és simbòlic.
És simbòlic, però quan tinguem ja el nom del que és ja el rei d'Anglaterra, farà una gira, no?, per tot el país abans de l'enterrament?
Sí, abans de l'enterrament està previst i és obligatori que faci una gira per tots els països que formen part de la Unió. És a dir, Escòcia, Anglaterra ja hi és, i Irlanda del Nord, i acaba a Gales. Acaba a Gales també pel fet simbòlic de que ell, abans de ser rei, que tècnicament ja és rei, perquè per la mort de la reina tècnicament ja és rei, encara que no estigui anomenat, però ell és príncep de Gales, i aquesta cerimònia simbòlica, aquest tour simbòlic, s'acaba a Gales. Uh-huh. I això s'ha de fer abans de l'enterrament.
Això s'ha de fer abans de l'enterrament, que ara ja hi arribarem, però en aquesta processó que també hi haurà de Buckingham al Parlament i també el primer servei religiós a Westminster i la apertura de la capella ardent de la reina.
Això en teoria ha de passar el cinquè dia, segons el pla que tenen previst. La reina deixa el palau i deixa el palau i va al Parlament, perquè també simbòlicament el palau passa a ser ocupat pel seu nou ocupant. I clar, aquí no hi ha tall en la continuïtat. Els talls en les continuïtats monàrquiques a Anglaterra han portat mals auguris. Per tant, no n'hi ha. Mor un rei, se'n posa un altre, i en un moment donat el rei fa la gira i tal i qual, i quan torna el palau està ja abandonat pel rei, pel cos del rei anterior, i s'obre una capella ardent en un altre lloc que està previst que sigui el Parlament.
Uh-huh. Clar, jo ara està fent números, Jordi, per tant, són aquests 10 dies que ens has dit tu d'aquest protocol. Calculem quin dia serà l'enterrament de la reina. Entenem d'aquí dos dilluns, del dia 19, o...?
Sí, jo diria que sí, no? Uh-huh. Jo diria que sí.
Doncs escolta, si et sembla, ara també ens agradaria, perquè clar, és tan difícil condensar tanta història en una sola persona, o almenys tinc aquesta sensació, per què tu creus que la reina ha estat un personatge tan ben valorat? Ja no estem parlant ja pel mateix poble britànic, sinó per tot el món.
Home, la reina ha estat un personatge molt ben valorat perquè s'ha sabut mantenir el seu lloc. La reina ha fet de reina, i la seva missió és estar sobre el bé i el mal i garantir la continuïtat i el paper d'observador del cap de l'Estat. El cap de l'Estat a Anglaterra no té poders, i per tant l'únic que fa és fer els nomenaments i segellar les lleis que li diuen. I això ho ha sabut fer exquisitament. Sembla ser, expliquen, que quan hi va haver la intervenció dels britànics a Suez després de la nacionalització del canal, la reina no estava a favor d'això. Sembla ser que tenia informació que li deia que això seria un fracàs, però malgrat tot el primer ministre li va proposar que s'havia de fer l'intervenció i no s'hi va oposar. Òbviament va ser un fracàs i va haver una retirada i tal, però fixa't que fins i tot en aquest cas, que sembla ser que tenia informació que era discordant, no ho va fer. Això què fa? Això fa que hagi sigut vista com un personatge neutral i com un personatge, bueno, això, de que el seu paper és estar per sobre del bé i del mal.
Uh-huh. Clar, aquesta neutralitat que tu feia referència, Jordi, que jo no sé, quan arribem ara al capítol de Carles III, de com serà el seu regnat, jo no sé si li costarà, jo crec que li costarà bastant, no?, a Carles III, si, mantenir-se amb aquest estat de neutralitat.
És possible que li costi mantenir-se. A veure, Carles III parteix d'un hàndicap important, que arriba rei als 70 i pico d'anys. Ojo, clar, això arriba rei amb una edat de més que jubilació tècnica.
Sí.
Llavors aquí, aquest home, durant els anys que han precedit, s'ha hagut de buscar la vida d'una altra manera i s'ha hagut d'agafar aficions. I algunes de les aficions que ha agafat li han fet prendre posicions respecte a alguns temes. Alguns temes que fins i tot ara, curiosament, són discordants amb la política de la primera ministra. Per exemple, és un dels grans promotors al Regne Unit de la consciència ambiental. Uh-huh. Una de les primeres coses que ens van dir els noticiaris d'ahir és que, abans del decés de la reina, el que havia fet la nova primera ministra era, per exemple, eliminar la prohibició del fracking. Quan el príncep de Gales, ara rei, estava decididament en contra del fracking per l'impacte ambiental que té. Ha tocat i ha pres posicions públiques de temes que són sensibles i que tenen mirades diverses depenent de les persones. I el tema ambiental és un d'ells. I això pot portar-li problemes, perquè enfront de la promulgació d'una llei que rebaixi les garanties d'actuació ambiental, s'hi pot oposar, o si voldrà oposar, no ho sabem.
Escolta, fem una cosa. Abans d'analitzar el perfil de com és Carla, de com és el príncep de Gales, que ara ja, com bé ens has dit, és Carles III, què et sembla si repassem breument, Jordi, una mica aquest regnat de 70 anys de la reina Elisabet II, que tu ens destaques que té una taca negra. Per tu té una taca negra i molt destacable.
Sí, té una taca negra. I clar, i dic que, com tu molt bé dius, que és destacable, perquè és que de fet és l'única taca negra que té, perquè tot el que més ho ha portat d'una manera més o menys magistral. I l'única taca negra que ha tingut ha sigut un error de visió. Un error de visió quan es va morir Diana. Ella sempre ha volgut mantenir-se al marge dels esdeveniments, i la corona estava per sobre de tot. En el moment en què Lady Di va deixar de formar part de la família real, en el seu imaginari intern va passar a ser una ciutadana qualsevol. Per tant, quan Lady Di va morir, ella va interpretar que no li havia de donar més importància que la que li donaria a una ciutadana. Si Lady Di s'hagués mort a dintre la família real, quin paper li hagués donat? El paper que el protocol li hagués atorgat a la família real, perquè en aquest cas sempre ha actuat d'una manera molt professional. Com que estava fora, va dir "està fora". I no se'n va adonar que això era un error de visió, que possiblement els temps havien canviat i que Lady Di, pel fet de sortir de la família real, no volia dir que no sortís dels entorns d'afecte dels ciutadans del Regne Unit, cosa que era certa. Lady Di era una persona estimada pels ciutadans, i va ser el primer ministre, Tony Blair, el que la va haver de prevenir dient-li: escolti, no es tanqui el seu castell i faci alguna cosa, perquè això se li girarà en contra. I a última hora va poder redreçar la situació. Però va ser l'única cagada, perdó per la paraula, però va ser l'única, i va ser l'única, i li va passar factura, perquè això després li va fer baixar l'estima i la popularitat.
La popularitat. Clar, estava pensant, però clar, Elisabet II tampoc, la seva família tampoc li va posar fàcil, perquè és una família plena d'escàndols, no, Jordi?
Sí, era una família...
Que no, tampoc li van posar fàcil, a la reina.
No li van posar fàcil, però, a veure, ella no volia ser reina... i va ser reina per un escàndol. Va ser reina per un escàndol del seu oncle, que va portar que el germà del rei, que va haver d'abdicar perquè es va voler casar amb una persona divorciada i l'Església Britànica no ho acceptava, van arribar tots per força. Vull dir, formava part d'una família que era una família reial, però ella era més aviat de la part petit burgesa de la família, o la part burgesa de la família, vivien com, diguem-ne, com una classe alta, però no com l'aristocràcia, i de cop i volta es troben en que tu, el teu pare és rei, i tu seràs la princesa de Gales i seràs la reina. Clar, la dona, que ja tenia una certa edat, doncs li va trastocar els plans. Primer això. Però això què la va ensenyar? La va ensenyar a fer front a totes les adversitats que la vida li pogués portar. I, home, es va casar amb un marit que li va donar molt suport, i és veritat que li va donar molt suport, però durant tota la vida va ser bastant faldiller. I va ser bastant faldiller fins al punt de que pocs anys després d'haver estat anomenada reina, va haver de suspendre un viatge del seu consort, un viatge oficial del seu consort, perquè va arribar a les veus que el iot real s'hi feien orgies. I clar, ho va tallar d'arrel. Però bueno, però va ser la primera. Per tant, el marit ja no li anava. Els seus fills han sigut, home, bastant poc ortodoxes amb les seves vides privades. El príncep Carles, que possiblement el van casar per força, aquest podria ser un altre error, però deixem-ho estar, va estar sempre enamorat d'una altra persona.
Mira, No, Jordi, que ens queden pocs minuts, perquè és tan interessant, també volíem, diguéssim, dibuixar una mica el perfil de Carles III, no? Perquè ja que de primeres no és un rei massa popular, diria que és el 60% pensen que serà bon rei, això sí, lluny del que pensaven de la seva mare. Jo sé que tu, de fet, aquí a l'altra temporada del Matí a Ràdio Cel, la primera temporada, vam parlar, Marta Jarque, bon dia de nou.
Què tal, bon dia?
Escolta, te'n recordes com amb el Jordi vam parlar, no?, que ens va desgranar també la monarquia, que vam parlar de la monarquia, Jordi, i vas estar com molt escaient, no?, definint cada personatge. Amb la teva agilitat, Jordi, escolta, defineix-nos una mica com és Carles III. Mira, dos minuts.
Escolta, sí, molt ràpid. Primer hi ha un hàndicap històric. Carles III ve abans de Carles I i Carles II. A Carles I li van tallar el coll. Quan li havien tallat, perquè va ser l'època de la Guerra Civil anglesa, hi havia Guerra Civil a Irlanda, Guerra Civil a Gales, es van amistar amb el Parlament i al final li van acabar tallant el coll. I anem ràpids. El seu fill, Carles II, es va haver d'exiliar a Holanda i durant el seu regnat hi va haver una plaga de pesta negra i va haver l'incendi de Londres que va destruir Londres. Carai. I a més l'home es va morir d'un ictus. Per tant, diguem-ne, la història amb el nom de Carles, si jo fos ell me'l canviaria.
Te'l canviaries, home? Jo faria bé.
Llavors, quin perfil té aquest home? Aquest home té un perfil d'un tio que s'ha hagut de muntar la vida. Té habilitats. Té habilitats perquè és un pilot consagrat. El tio sap pilotar avions perquè va estar a la Navy. Va ser el primer membre de la reialesa britànica de tenir un títol universitari. Per tant, li podríem dir que a nivell a Anglaterra també és el preparao, com dèiem del d'aquí, quan en vam parlar.
Sí, me'n recordo.
És una persona que s'ha mogut amb temes ambientals i amb altres temes per solucionar-se la vida. I, a més, una cosa que jo crec que se sap poc, però és que és autor d'un llibre de nens. Ell de Lochnagar, perdó, que és un senyor que vivia al costat d'un llac amb una cova i va caure al llac de Lochnagar, que és un llac escocès, i allà li van passar coses. Vull dir, no farem...
Mira, no farem spoilers